Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Ahir us comentava la importància que té tenir el cos ben hidratat. Segur que molts heu experimentat alguna vegada el plaer de beure un bon got d'aigua freda quan fa calor. Però sabíeu que beure aigua calenta comporta alguns beneficis especials?
L'aigua i la vida.
De ben segur que el primer cas que us diré ja l'heu experimentat alguna vegada. Un dels millors remeis quan estem refredats és beure aigua calenta. Alleuja el mal de coll i ajuda a netejar les vies respiratòries de mocs. I si a més hi posem una mica de llimona espremuda, fins i tot es pot convertir en un plaer per a molts. Però l'aigua calenta també alleuja el dolor provocat per la regla, ja que produeix un efecte calmant i relaxa la musculatura abdominal. I encara més beneficis de l'aigua calenta. Ajuda les cèl·lules de la pell a reparar-se i, per tant, ajuda a prevenir les arrugues. I aquí va l'última. Les persones que tenen problemes per anar al lavabo de manera regular, una bona manera d'aconseguir-ho és prenent aigua calenta cada matí, ja que ajuda a activar el trànsit intestinal. No sé si us els havíeu imaginat, tots aquests beneficis de l'aigua calenta. Ara ja ho podeu explicar a tothom, i qui vulgui que ho experimenti.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Viu la Pasqua ortodoxa al Líban. Del 24 al 29 d'abril, descobreix la Vall Cristiana d'Orient amb el Club Més Amics. Les grutes de Heita, Arissa, el monestir de Sant Maron, Biblos, la Vall de la Becà i molt més. Del 24 al 29 d'abril, al Líban amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
El dimecres vinent, a un quart i mig de 10 del matí, a la Fórmula Estel, no et perdis l'espai de Fides Actuarios, on cada 15 dies resolem tots aquells dubtes sobre carteres d'inversió, auditories, empreses, plans de pensions i molt més. Dimecres vinent, a un quart i mig de 10 del matí, l'espai de Fides Actuarios a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Fem família amb Joan Trias, programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
I avui al control tècnic també amb Jordi Carretero. Benvinguts a una nova edició del Fem Família. Avui a una edició, com sempre, especial. De vegades ens agrada fer entrevistes llargues i entrevistes en profunditat. És el cas de Mar de Somnis. Avui volem parlar amb l'Associació Mar de Somnis i amb la Federació Espanyola d'Epilèpsia. No només per saber com viuen els nens, les nenes que pateixen aquesta malaltia, sinó com ho viuen les famílies. El nucli familiar, fins a quin punt és important? De seguida en parlem amb ells, aquí, al Fem Família. No s'ho perdin.
Esta nit és tot fosc, estic sol i no hi ha ningú. és de nit.
Bé, de fet, sí que hi ha, sempre hi ha algú. Sempre hi ha algú com Mar de Somnis. Ells han vingut dues vegades a parlar a Ràdio Estel. La primera vegada que venen a parlar al programa Fem Família. Elisenda Polinyà, directora de Mar de Somnis, què tal?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
José Luis Domínguez, Relacions Institucionals de Mar de Somnis i president de la Federació Espanyola d'Epilèpsia, què tal?
Molt bé, moltes gràcies.
Què era Mar de Somnis? Va, recorda'ns-ho tot plegat.
Ui, doncs mira, vam començar ara fa 6 anys. Mar de Somnis es va crear amb la intenció de crear un col·lectiu de famílies que tenen la realitat a casa de conviure amb l'epilèpsia dels seus fills i filles. I això ha generat doncs, tot un conjunt d'activitats i serveis que se'ns han anat apareixent sobre la marxa i que intentem fer-ho cada dia millor.
Jo li deia al José Luis abans de començar el programa que en el Vademécum, en l'anterior programa que fèiem, no?, vam tractar el tema de la malaltia, que com s'ho prenien els nanos, no? Aquest programa és Fem Família. Per tant, englobem-hi tota la família. Primer de tot parlarem del nano, perquè és evidentment el més important, no? Com afecta una malaltia com l'epilèpsia amb un nen? Com se li explica el que té?
Difícil. Mira, en una charla que hicimos con médicos, creo que era en Santiago de Compostela, preguntaba, ¿no? ¿Cuándo se le puede explicar a un niño que tiene epilepsia? Y los neurólogos contestaron, cuando te lo pregunte. Cuando alguien te pregunta algo es que está preparado para recibir esa respuesta. Entonces, la forma o el momento es cuando él te lo pregunta, la forma es como seas capaz de explicarlo. La epilepsia es un problema neurológico de sobrecarga de las neuronas que cuando descargan genera esas crisis, ¿no?, que pueden ser de muchos tipos. La más llamativa quizás era la tónico-clónica, la de convulsiones en el suelo, pero hay muchos otros tipos de crisis. ¿Cómo explicarlo? Pues a través de esa problemática en el cerebro que genera pues unas dificultades. Sin más, tampoco hay que dramatizar, ¿no? Lo que sí que es cierto es que es un problema serio tanto para el paciente como para la familia. Cuando llega la epilepsia no llega solamente para el paciente.
Que és el que dèiem, no només és alguna cosa que afecta al pacient, que és el que deia ara José Luis, sinó també a tot el nucli familiar.
Sí.
Com afecta això al nucli familiar?
Bueno, de moltes maneres, i continuant una mica amb el que deia el José Luis, també jo crec que els nens a vegades entenen potser no que és l'epilèpsia en si, perquè és una paraula que costa, i que... però sí a vegades o les limitacions o les necessitats que tenen. No? Jo penso que en una família on hi ha una realitat, sigui la que sigui, en aquest cas l'epilèpsia, està bé pensar una mica quines són les recomanacions, les coses que sí pots fer. No? S'ha de pensar en positiu. Evidentment, un nen o una nena que ha de seguir un tractament per la seva epilèpsia doncs necessita prendre una medicació i estar a l'abast de la família, decidir si ho volen dir a l'escola abans, després, de quina manera. Jo penso que és important, això que dèiem, no?, el que deia el José Luis, explicar-ho quan hi ha una necessitat de saber. També és important saber a quina edat té aquest nen, si pot entendre o no, què pot entendre o no. I després també important als companys, als amics, a la família. Crec que és important explicar les necessitats que té aquest nen o nena des d'un punt de vista no alarmista, sinó des de com el podem ajudar. Jo penso que això és molt important. Les famílies en general entenen en un primer moment que hi ha un tema mèdic, que s'ha de prendre una medicació. Després entenen que aquesta medicació a vegades produeix uns efectes. La part mèdica hi podem fer relativament. És una qüestió bioquímica del cos que ha d'acceptar la medicació i que a cadascú li provoca un impacte. Però sí, la part social, que és la que intentem cobrir des de Mar de Somnis, és veure, entendre que aquest nen doncs, possiblement anirà una mica més cansat, perquè són medicacions molt fortes, que pot tenir dificultats d'aprenentatge i que és important ajudar-lo amb tècniques i amb materials, no forçant-lo, ajudant-lo a recordar d'una altra manera, a fer servir la creativitat per donar-li eines. I, sobretot, no aixutxar-lo, perquè de vegades hi ha qüestions que poden ser invisibles als ulls, però que la dificultat està igualment. No,
no sé si d'alguna manera és bo o dolent quan existeix doncs un nen, una nena que pateix aquesta malaltia I els pares els sobreprotegeixen, eh? Això passa sovint?
Sí.
Sí, sí, és bastante común. El problema de la epilepsia es que las crisis llegan por sorpresa. De hecho, el nombre epilepsia viene del griego y significa ataque por sorpresa. A nosotros no nos gusta la palabra ataque, preferimos la palabra crisis, pero es así, ¿no? Entonces, el hecho de que en cualquier momento pueda venir una crisis a ese paciente, ya sea niño o sea adulto, afectan no solamente al paciente, como decíamos antes, sino a toda la familia, que tiene que estar pendiente y está preocupada. Y entonces eso coarta la libertad de movimientos de ese individuo, ¿no? La familia no deja que ese niño o niña haga las mismas actividades. Se entiende que hay que tener una cierta precaución, pero no coartar. Por ejemplo, el deporte es buenísimo para las personas que tienen epilepsia. Hay uh-huh. estudios que demuestran que se generan menos crisis y de menos impacto. Por lo tanto, hay que animarlos al revés a que hagan deporte, pero siempre controlados, claro. Si hacen, por ejemplo, natación, pues tendrá que haber alguien vigilando que esa persona esté bien en todo momento, lógicamente.
Em deies, Elisenda, qui pateix epilepsia va més cansat, evidentment. El nucli familiar també?
Sí.
Perquè ho ha d'entendre tot plegat i és un sobreesforç?
Sí, és un sobreesforç important, perquè ja la gent que té nens doncs ja sap que els nens doncs tenen moltes necessitats. En aquest cas és una més. I, bueno, en aquest sentit, nosaltres, per fer suport a les famílies, hem creat una jornada que ha sorgit una miqueta de la necessitat que tenen les famílies reals. De dir, moltes vegades les famílies, a part del que és la visita al neuròleg o al neuropediatre, es troben que necessiten a vegades anar al neuropsicòleg, al psicopedagog per les qüestions d'aprenentatges, o fins i tot al psicòleg, perquè s'ha d'assumir, tant per part del nen com per part de la família, doncs han d'assumir la realitat i fer front a la situació, no? Aleshores, ens vam notar que aquests tres professionals tenen punts en comú, treballen aspectes que són comuns, que és la vessant emocional, però en el cas del neuropsicòleg, que és les capacitats que pot arribar a tenir aquest nen, en el cas del psicopedagog, les capacitats d'aprenentatge que pot tenir, de quina manera ho pot fer millor, i en el cas del psicòleg, doncs, la gestió emocional. I ens hem creat una jornada que ens agradaria aquí fer l'altaveu, aprofitant que ens cediu el micro.
Tot teu.
Perquè l'1 de febrer ens agradaria mostrar en taules simultànies les diferències i les sinergies que hi ha entre aquests tres professionals, a més des del punt de vista de la infància, la neuroeducació, i també fer algunes petites pràctiques i mostrar alguns materials, dispositius i aplicacions que poden servir per ajudar el nen que té dificultats d'aprenentatge des de la neurologia, i que pugui ser útil tant per les famílies com per altres professionals que treballin amb infants. En aquest sentit, serà l'1 de febrer, de 6 de la tarda a 9 del vespre, i podeu trobar informació a la nostra web, que és mardesomnis.org.
Y añadiendo a lo que preguntaba sobre el cansancio de las familias, ¿no? Cansancio de los niños, cansancio de las familias. Ocurre que muchas de las crisis son nocturnas y ahí existe un temor por parte de las familias, ¿no? Que el niño o la niña tenga una crisis y no estar atentos. Y eso genera una predisposición a dormir mal, ¿no? A estar atentos. El niño o niña que tiene la crisis también duerme mal, con lo cual hay un cansancio añadido, ¿no? Y eso genera también una serie de dificultades.
Esas dificultades también, no sé si anaves per aquí, Elisenda, una mica o no, amb aquestes jornades, també afecten en el món de l'educació, també afecten a l'escola?
Sí, l'escola ha de ser sensible. Ens trobem en moltes situacions on les famílies protesten perquè l'epilèpsia, sempre dic que si algú es trenca una cama és evident que no pot caminar. En el cas de l'epilèpsia, els símptomes i que s'acompanyen de moltes coses, tant de la pròpia epilèpsia com la medicació, són complicats de veure. A vegades es poden confondre amb passotismes, en on ve de gust. Hi ha molta gent, tots hem sigut joves, i a vegades no em trobo bé, estic una mica marejada, poden ser excuses, no? En aquest cas és real. O sigui, els nanos es troben amb una dificultat física que han de vèncer en una etapa vital en la que necessites moure't i estar concentrat, i a vegades els afecta la memòria, l'atenció, a la comprensió. Si un nen té crisis d'absències, durant uns segons té unes petites desconnexions que li poden impedir seguir el fil d'una explicació, no? I això s'ha de tenir en compte, i a vegades pot arribar a costar que s'entengui que aquell nano no comprèn bé una cosa que s'acaba d'explicar, no?
Pero si además añadimos el cansancio que mencionábamos antes, tanto por la medicación como por las crisis que ella ha podido tener nocturnas, hay un caldo de cultivo ahí apropiado para un fracaso escolar o para una problemática de aprendizaje que hace que si no está bien llevada, si no está bien entendida por parte del centro, pues se crea esa frustración y esas malas notas, ¿no? Entonces se requiere ese acompañamiento por parte del sistema educatiu.
En els petits està clar que és aquest cansament i aquest no dormir bé. Quan no dorms bé, tothom entén que el dia següent no et trobes bé, no? I a vegades pot passar. I en els adults igual, a la feina i en moltes situacions quotidianes es troben. Per això també hem creat una plataforma que són els GAM, els grups d'ajuda mútua, que fem l'últim divendres de cada mes a la Casa Orlandai. I la idea és que siguin uns grups on poder alliberar aquestes frustracions que comentava el José Luis, de dir, la realitat de l'epilèpsia fa que a vegades no es comprengui bé aquesta dificultat quotidiana que té una persona amb epilèpsia, sigui petit o sigui gran, i veiem que és un espai d'èxit en aquest sentit, perquè la gent pot expressar, compartir, i és molt terapèutic el fet de poder contrastar-ho amb altra gent que també viu amb l'epilèpsia.
Em dèieu, és un treball compartit, com sempre, entre escola i família, i quan parlem de família, normalment ho fem dels pares, no? Dels pares, de les mares, etc. El que no ho fem, i és quan me'n vaig adonar ara fa un any, quan Mar de Somnis ara deies, Mar de Somnis té 6 anys, no?
Sí.
Veus fer una celebració de 5 anys, a la qual vaig tenir la sort de poder assistir, i me'n vaig adonar de la importància dels germans grans, dels quals se'n parla poc.
Sí, se'n parla poc, i a més la seva situació és complicada, perquè tenir un germà que requereix, diguéssim, una cura especial, doncs moltes vegades et pot fer sentir que o bé no tens tu l'atenció que pertoca, o et pots tendir també a ser aquesta imatge del germà protector, que d'alguna manera et posa en un lloc de responsabilitat, no?, respecte al teu germà. I sí, és veritat que és complicat, però hem de dir que Déu-n'hi-do, que ho porten bé.
Sí,
l'amor entre germans, aquest amor-odi que a vegades pot existir, doncs en general els germans s'ho treballen bastant bé, no?
Ens portaves una cançó.
Sí.
És aquesta, va. ¿Es aquesta, José Luis?
Sí, la verdad es que es muy emocionante. Justamente es de ayer. Es fresquísima, recién salida del horno.
Qué bien, tan en primicia.
Sí,
es primicia mundial.
Supongo que el autor estará encantado, ya le diremos que la escuche. Fuimos a dar una charla ayer a un centro, la Escola Monlau, allá al lado de la Sagrera, y porque una de las chicas, que es miembro de la asociación, nos pidió que ir a dar una charla a compañeros y a profesores para que entendieran mejor la epilepsia. La verdad es que tuvimos una acogida muy, muy buena, muy, muy cálida, con muchísimo interés por parte de los alumnos, y tanto es así que uno de los alumnos se sintió tan motivado como para dedicarnos esta canción que compuso y interpretó ayer mismo y nos envió. Y pues, como decíamos, la hemos estrenado en primicia y nos hace muchísima ilusión.
Déu-n'hi-do. I la cara de il·lusió que fan ells és impagable ara mateix, l'hauríem de veure. Escoltin una cosa, quan parlàvem amb l'Elisenda ara fa un any, parlàvem també d'unes colònies.
Sí, les colònies que...
Que les feu cada any.
Les fem cada any i aquest any també tenim una novetat. Digues.
Parlem d'això abans d'entrar.
Sí?
Ja no. S'arrencava ella. Parlem d'això abans d'entrar a les colònies, sí. De com les organitzeu, etc. Parlem de com assimila la família que un nano amb els problemes que té o que pot tenir vagi a colònies dies fora.
Doncs,
que si normalment ja és preocupació...
Sí, sí, el que passa que a les nostres colònies, a la veu un equip mèdic, les famílies venen al principi segur, i de fet ho constatem, venen amb on va el meu fill, amb qui va, i després no hi ha qui no repeteixi.
Per tant, fora pos, eh?
Sí, o sigui, el fet de que... A veure, la pos és una reacció lògica de protecció humana, no? És una emoció. I aleshores, si tu tens un fill i el teu fill requereix d'unes cures especials, doncs vols que estigui ben atès, com és normalíssim. Aleshores, les famílies quan venen per primer cop, nosaltres recomanem que vinguin alguna sortida en família de les que fem, abans de venir a les colònies 7 dies, 24 hores, no? Que són molt intenses, i en aquesta sortida doncs, veuen altres famílies, coneixen altres nens, veuen que, bueno, que d'alguna manera tothom més o menys viu una realitat semblant. I aleshores, quan venen a les colònies i veuen que el seu fill, que a casa no es vesteix, que es fa el ronso, que no es pren la medicació, el veuen en un context on funciona autònomament bé perquè vol ser com els altres, doncs això als nanos els empodera molt, els fa responsables de la seva salut, els socialitza molt perquè veuen que hi ha més gent que té epilèpsia i això els tranquil·litza molt. I els pares, veure que el seu fill pot estar en un context sense dependre d'ells, també els tranquil·litza molt. I això fa avançar molt, el context de família el fa avançar molt cap a una llibertat doble, pels pares i pels fills. Uh-huh. I tothom està molt content.
De seguida parlem de totes aquestes activitats que proposeu durant l'any, que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do el que hem de parlar de les activitats. Però, José Luis, deixa'm preguntar-te abans, com a president de la Federació Espanyola d'Epilèpsia, les famílies, què és el que necessiten i no se'ls hi dona? Perquè jo sempre ho dic, que si existeixen associacions, amb tot el carinyo cap a vosaltres, és que des del lloc públic no s'està assegurant segons què.
Sí, para empezar, explicación de la enfermedad. Cuando se diagnostica la epilepsia, como decíamos, se diagnostica para toda la familia, pero la familia no es consciente en ese momento. Lo primero que hace falta, además de iniciar el tratamiento médico para intentar parar las crisis, es asimilar. Y esa parte sí que es la parte social que dan servicio las asociaciones de pacientes. Eso por un lado. Necesitan apoyo psicológico. Apoyo psicológico para entender todos esos procesos nuevos que se generan alrededor de la epilepsia. Como decíamos, un mayor cansancio por culpa de la medicación, por culpa de las crisis nocturnas, etcétera, etcétera. Hay que saber llevarlo, hay que saber gestionarlo. Esa es la parte que hacen las asociaciones. Y aparte, como la que hacemos nosotros con las colonias o las salidas de fines de semana, son esas salidas de respiro para las familias que están tan vinculadas al problema de salud, están tan encima del paciente, de vez en cuando es buenísimo para la pareja de la familia, ¿no? Para el hermano mayor que decíamos antes que se convierte en cuidador, el hecho de tener la tranquilidad de que ese paciente está bien cuidado una semana, 5 días o un fin de semana y la familia la tiene, entre comillas, de libertad.
Elisenda, va, em deies, aquestes jornades d'infància i neuroeducació, això és l'1 de febrer, eh?
Això és l'1 de febrer.
Què hi farem?
D'entrada vindrà l'Anna Gatell, que és membre de la Societat Pediàtrica Catalana, uh-huh. I l'Anna López, que treballa a la UTAE, són centres on es treballen en les dificultats d'aprenentatge de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Elles ens explicaran una mica com creix el cervell d'un nen, com es forma i quines dificultats es pot trobar en el seu creixement que li poden dificultar l'aprenentatge i les habilitats que pugui tenir per la vida quotidiana. Després farem una altra taula on hi haurà tres enfocaments diferents sobre les funcions executives d'un cervell. Nosaltres, per funcionar, necessitem tenir una memòria, tenir una sèrie de capacitats que quan el cervell pateix aquestes descàrregues que comentava el José Luis abans per les seves crisis, es poden veure afectades de diferents maneres, no? I aleshores, des de la psicologia, des de la neuropsicologia i des de la psicopedagogia, com es poden o què es treballa en el cas de les funcions executives de infantils. Uh-huh. I després vindrà l'Helena Alvarado, que és una persona que està especialitzada en trastorns d'aprenentatge. Ella és un munt de coses, és psicòloga terapèutica i porta una entitat a Palma que està centrada en com donar-li la volta al mitjó. Com si ho podem fer perquè aquest nano doncs, tiri endavant, no? Com es pot recontraprogramar aquest cervell per funcionar. I també, com deia abans, ens agradaria mostrar un... Afortunadament hi ha molta gent que treballa per generar programes, aplicacions, jocs, que poden beneficiar molt l'aprenentatge d'un nen. I el José Luis, en aquest sentit, us pot explicar també un projecte que un d'ells... que lidera ell i que penso que val la pena.
Sí, és un col·laboro con una asociación dedicada a la educación para niños y niñas con problemas de aprendizaje y han desarrollado o hemos desarrollado una plataforma para la ayuda a la evaluación por parte de los profesores de estas personas con problemas de aprendizaje, basadas en la realización de vídeos por parte del estudiante. Hay un catálogo de vídeos por asignaturas que puedes ver cómo han aprendido otros niños y niñas esa asignatura y puedes subir tú el tuyo para que tu profesor valore cómo has estado trabajando.
Clar, la base,
es una ayuda.
La base es una mica que el no aprenem perquè entenguem el que ens expliquen, sinó que aprenem quan podem explicar el que hem entès. ¿S'entén?
De hecho, la plataforma se llama explícamelo.eu. Uh-huh. En català també està explícamu.eu. Y bueno, pues es una plataforma que está de forma gratuita a disposición de los centros educativos.
Perquè puguin ser youtubers. Sí, sí.
Que és el que volen ser tots els nens.
Sí,
de fet,
per això és buscar la motivació.
A...
És un projecte de família també, perquè els pares han d'implicar-se també en l'ajuda de crear aquests materials que permeten entendre que el nen o la nena està sent capaç d'explicar una cosa en imatges, en vídeo, perquè ho ha entès. I és un sistema de valoració addicional del professorat.
Por lo tanto, también estará presente en esta jornada. Uh-huh.
Tot plegat, si voleu saber més. El divendres 1 de febrer, de 6 a 9, si no m'equivoco, sí. Al CCCB, millor marca incomparable.
Sí, la veritat que...
Carrer Montalegre, número 5 de Barcelona. Allà hi trobareu Mar de Somnis, hi trobareu l'Elisenda, hi trobareu el José Luis i una munió de gent que us explicarà tot plegat molt més que aquí, que tenim aquest espai reduït per poder-ho fer. Moltíssimes gràcies. Acomiadem-nos. Mira, Jordi, t'he dit el sense tu i ara et faré una cosa d'aquelles... quan els tècnics m'ho dieu a mi, eh? I posa'm l'altra versió, diguem-ne.
Mar de somni, mar de somni, la mejor sensación.
Elisenda Polinyà, directora de Mar de Somnis. Gràcies.
Moltes gràcies. Vosaltres.
José Luis Domínguez, Relacions Institucionals de Mar de Somnis i president de la FEDE. Moltíssimes gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
I sobretot, visca la família. Adéu-siau.
Mar de somnis, mar de somnis, la mejor asociación con la que podrás contar. Mar de somnis...
Fem família. Patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Doncs fins aquí una nova edició del Fem Família. Ja ho sabeu, si voleu tornar a escoltar-nos el proper dimecres i tornem a la sintonia de Ràdio Estel. De moment els deixem amb aquest Family Man de Maggie Reilly, que sona així de bé. Com sempre, en Jordi Carretero a les vies del so i Joan Trias, servidor, que s'acomiaden de vosaltres. Adéu-siau i a gaudir de la música.